I són les 4 i 6 minuts, dimecres 23 de març de 2022. És evident, si s'acaben d'incorporar vostès a la sintonia de Ràdio Estel, que tot anirà bé, que el dia d'avui és un dia complicadíssim, des de molts punts de vista, no? Tenim manifestacions des de primera hora fins a última hora. Recordin que a les 6 de la tarda, i en parlarem de seguida aquí al programa, hi ha una mani convocada per als principals sindicats, UGT i Comissions Obreres. Una mica en la mateixa línia, del que hem estat parlant tota l'estona, l'encariment dels preus, la necessitat de controlar la inflació, que cada vegada som una mica més pobres, en fi. Jordi Busquet, bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Jordi Busquet és sociòleg, és llicenciat en Ciències de l'Economia. Sociòleg i Ciències de l'Economia. Aquí sí. Tenim la clau absolutament de tot, no?
Bueno, espero que sí.
Quin moment tan complicat, no? Que ens ha tocat viure, no, Jordi?
Sí, sí, sí. Encara no hem sortit, no ens hem refet de la pandèmia i ja ens trobem amb una guerra. I això tindrà repercussions en tots els ordres, especialment en l'ordre econòmic. Amb la qual cosa, efectivament, des d'un punt de vista del científic social, estem vivint un moment apassionant, però com a ciutadans és una època molt complicada, per moltes raons. Sí, sí.
I sobretot perquè estem sotmesos a una pluja de titulars que són molt inquietants. Fas bé en situar, des del meu punt de vista, el tret de sortida argumental en el tema de la pandèmia i del Covid, no? Abans deien Jordi Manils que ens estan manifestant al damunt, és a dir, que veníem de tant de temps d'estar tancats a casa que fins i tot també hi ha una mena de desig de sortir a protestar per tot. I si te n'adones, és veritat que d'alguna manera el grau de crispació social està molt amunt, no?
Sí, hi ha molts temes pendents que no es van resoldre abans de la pandèmia, i que estan allà. I per tant, per exemple, el tema dels salaris, no? Els salaris jo crec que han estat congelats durant molt temps, però clar, ara comença a disparar-se el tema de la inflació. Semblava, els economistes deien que després del Covid les coses posarien al seu lloc, no? Perquè és normal, després d'aquesta epidèmia que hi ha hagut, que pugessin els preus dels productes, perquè no, l'economia encara, el sistema econòmic encara no s'havia ajustat, i tot el tema aquest de la logística, etc. Però clar, ara la guerra és un element disruptiu, ho distorsiona tot, i per tant vol dir que això no serà una cosa momentània. Aquest increment dels preus probablement es mantindrà. I estem ja amb un 7,5%, crec, d'inflació. Bueno, doncs, això és un problema. Però és que n'hi ha molts d'altres de problemes, eh? I aquest malestar que va per barris, durant el temps aquest de la pandèmia ha estat congelat, però això un dia o altre sortirà.
De tota manera, fixa't, i ara entrarem en el detall, del que són les mobilitzacions, de seguida introduirem altres persones a la conversa. Però fixa't que quan estàvem parlant en plena pandèmia i sortíem de la pandèmia, parlàvem de les conseqüències psicològiques que per tots tindria això, no? Des que vam sortir de la pandèmia fins avui, han anat passant coses i més coses i més coses i més coses que d'alguna manera ens van caient a tots al damunt. I són totes veritablement inquietants. Les imatges de la guerra són dures, les imatges de les prestatgeries dels supermercats són inquietants, efectivament. El fet de veure tanta gent al mig dels carrers de les nostres ciutats, tot això ens afecta. La meva pregunta, jo no sé si per un sociòleg, per tant, una mena de psicòleg social, si em permets, si una situació d'aquestes característiques des d'un punt de vista sociològic t'amoïna molt, Jordi.
Aviam, jo crec que la pandèmia ens ha fet molt més conscients de que el ser humà és vulnerable i que el nostre sistema social és més fràgil del que ens pensàvem. Justament aquestes societats tan complexes i tan perfectes, qualsevol cosa, qualsevol incidència, ho pot alterar tot. Ara, quan estem sortint de la pandèmia, o quan la pandèmia ja no té la mateixa gravetat i el mateix abast que tenia, ara una guerra torna a introduir elements d'incertesa i tornem a reviure aquesta angoixa i aquesta preocupació, perquè, clar, les coses no són clares. Jo espero que les coses es calmin, perquè estem de molt mala sort, diguem-ne, no? O no sé si hi ha alguna causalitat aquí, no? No sé si tot això ve d'un origen, però, en principi, algun dia o altre les coses s'haurien d'equilibrar, no? Però, jo crec que la gent estem nerviosos, estem inquiets, i, per tant, les tensions socials poden tornar a aflorar.
Els nervis i la tensió són els que han portat també, lògicament, els sindicats a aquesta convocatòria, que sortirà de tres ciutats, Barcelona, Tarragona i Lleida, a les 6 de la tarda, mentre que a Girona la manifestació començarà una hora més tard, a les 7. Senyor Carlos de Pablo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Contents de saludar-lo, senyor Carlos de Pablo, secretari de Política Institucional d'UGT. Què és el que ha portat els sindicats a dur a terme justament avui aquesta convocatòria de vaga? De manifestació.
Bueno, de manifestació. Bueno, realment, la situació que està vivint en quant a la crisi energètica la ciutadania és molt greu. Però no només la situació d'emergència social que tenim amb percentatges molt elevats a persones que no poden pagar el rebut de la llum, el rebut de l'aigua, que no poden, no tenen accés lliure a l'energia per viure, sinó ja està afectant a tots els nivells de la nostra societat. Estem en una situació límit i el que demanem a les administracions públiques i al poder polític és que intervingui urgentment, perquè si no entrem en una dinàmica molt perillosa i s'ha d'afrontar. Quan un està a política o a sindicalisme o està en una administració amb un càrrec de poder, ha d'afrontar els problemes i els ha d'afrontar pensant en les persones. Nosaltres pensàvem que quan el president del govern de l'Estat deia de no deixar ningú enrere, es referia a això. I d'això es tracta. No? I avui doncs, sortim per aquesta qüestió, específicament i concretament per aquesta qüestió, i esperen la màxima participació, que ja la tenim garantida, perquè vinguin o no vinguin les persones, jo crec que tothom està d'acord amb nosaltres, però ha arribat el moment de prendre mesures i d'intervenir.
Està fent tard, Pedro Sánchez, ho dic perquè efectivament ell va anunciar un paquet de mesures per tal de contenir el que és la factura energètica, esperant posar-se d'acord amb la resta de països de la Unió Europea, però és veritat que passen els dies i creix el malestar, no, senyor de Pablo?
Evidentment, des de la comprensió de que no és una situació fàcil, no només per Pedro Sánchez, sinó pel govern de la Generalitat, no és una situació fàcil, no és una situació tal com està el model energètic en el nostre país que es pugui prendre unilateralment per un estat o per un país com Catalunya, però, evidentment, la situació d'emergència és clara. Per tant, jo crec que està fent tard. Que després ells tinguin les excuses raonables i que expliquin per què no es poden prendre mesures amb més urgència, bueno, està bé, però això explica-li a una persona que ha de tancar per la nit la calefacció o que no... explica-li. És a dir, ells estan governant per assumir sobretot els reptes en moment de crisi i l'han de fer, clar que està fent tard. Estan fent tard tots.
Ja. Què haurien de fer? És a dir, des del punt de vista, en aquest cas, de la UGT, què hauria de fer el govern espanyol i també el govern de Catalunya?
Bueno, nosaltres en el nostre manifest donem una sèrie de mesures concretes, de directrius concretes, on ja es pot intervenir de manera directa i que no només estem parlant de l'energia, també estem parlant de com afecta l'energia a altres sectors estratègics, com és el de la mobilitat, en particular la mobilitat en quant afecta a les persones. A mi no m'agrada parlar de transport de persones, les persones no se les transporten. Parlem de mobilitat, però també el transport de mercaderies. Però, evidentment, a part de les mesures concretes que ja es poden indicar, ja fiscal, o fins i tot el que ha de fer és intervenir. És a dir, estem parlant d'un sector estratègic i estem parlant de que encara estem jugant a mantenir beneficis a costa de que la gent no tingui accés a elements bàsics com és l'energia, la llum, el gas. Per tant, ha d'intervenir. És a dir, un estat té la capacitat i la força, per això li donem el monopoli de la força, per poder actuar i poder ser contundent. I en aquest cas, ha d'intervenir en el sector energètic i ha d'intervenir en les empreses elèctriques i ha d'intervenir en les empreses de subministrament de gas. Des de fa dues dècades, el sector energètic, l'electricitat, el gas, potser una mica més, van deixar serveis públics. Són serveis essencials, però no són serveis públics com passa amb l'aigua. Amb l'aigua ja s'intervé. De vegades, quasi sempre no fa falta perquè els actors que presten en règim de prestació indirecta ja ho fan, però intervé. Doncs ha arribat el moment d'intervenir i ser molt clars. El que no pot ser és que encara es mantinguin prerrogatives i beneficis pel sector elèctric i estem en una situació d'absoluta emergència, d'absoluta emergència.
A partir de les 6 a Barcelona, Tarragona i Lleida, a partir de les 7 a Girona, els sindicats surten al carrer justament per reivindicar tot això que ens estava explicant el senyor Carlos de Pablo. Gràcies, senyor de Pablo, bona tarda.
No només sortim als sindicats, sinó que també sortim surt amb nosaltres el moviment veïnal, surten també les organitzacions d'autònoms que són també pròpies nostres, però també de fora, i surt una plataforma que està integrada per més de 40 organitzacions. És a dir, és un problema global que l'afrontem junts la societat civil i que necessitem a tothom, també als mitjans de comunicació. Per tant, agrair-vos a vosaltres l'oportunitat de poder parlar i ens teniu a la vostra disposició, com sempre.
Ha estat un plaer, també com sempre. Gràcies, senyor de Pablo. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Quin moment, eh?
Jo afegiria una cosa. No només és això ens perjudica a nosaltres com a consumidors. Hi ha algunes empreses industrials que són intensives en l'ús de l'energia, que aquests últims dies han hagut d'interrompre la seva activitat en determinades hores perquè els hi sortia més a compte no treballar que treballar.
Yeah.
Si això s'allarga amb el temps, aquestes empreses hauran de tancar. Molta gent es quedarà al carrer. O hauran de reduir una part molt important de la seva activitat. Amb la qual cosa, aquests preus actuals de l'energia posen en risc no només l'economia familiar, sinó el teixit productiu en alguns sectors, insisteixo, que utilitzen l'energia de forma intensiva.
Déu-n'hi-do. Estava pensant quin moment, perquè toqui dirigir un país, sigui qui sigui, el color polític que estigui a les administracions, no? Venim del Covid, respostes internacionals, déu-n'hi-do,
Sí, perquè a vegades les grans decisions es prenen a instàncies, no? Potser es prenen a Brussel·les o es prenen a altres instàncies, i per tant els governants d'aquí es poden trobar bastant lligats de mans i peus. Però si veuen que hi ha una pressió social important, potser hauran de buscar altres vies, altres solucions, però que són solucions segurament urgents, urgents. Perquè si no, això es pot anar, aquest malestar es pot anar accentuant.
Mercè Rius és la directora general de Transports i Mobilitat del Govern de Catalunya. Senyora Rius, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí al Tot anirà bé. Esperem que tot vagi bé, no?
No, esperem-ho.
Déu-n'hi-do, quin panorama, no? Ara. Que toca gestionar, no?, en aquests moments.
Doncs sí, perquè no hem d'oblidar que sortim d'una crisi que és la del Covid i en alguns sectors, com per exemple el transport de viatgers, encara no s'ha recuperat la normalitat i ara ens tornem a trobar doncs amb una guerra i que ens fa incrementar d'una manera considerable tot el preu dels, en aquest cas dels carburants, però bueno, també de l'energia elèctrica i del gas.
Ara fa un moment parlàvem amb un dels convocants de la manifestació d'aquesta tarda a les 6, instava tant el govern de Catalunya, crec que representa vostè aquí el programa, com el govern espanyol, a prendre mesures, a intervenir de manera immediata. Què està fent, senyora Rius, el govern de Catalunya en aquest sentit que comentàvem?
A veure, aquí el problema que tenim és que nosaltres, amb el que fa referència al preu dels combustibles i el preu del gas, no tenim marge i de l'electricitat no tenim marge de maniobra. I, per tant, ja fa dies que estem instant, en aquest cas, en el Ministeri de Transports, de manera que faci, d'una banda, que arbitri, igual que els dos últims anys va arbitrar pel transport de viatgers un fons Covid, doncs aquest any, que encara no ens hem recuperat de la Covid i que tenim els costos del combustible disparats i que amb la situació que tenim, evidentment, no podem pujar les tarifes en els usuaris, doncs torni a fer un nou fons Covid, de manera que puguem pagar el sobrecost a les empreses. I per l'altra banda, també, el que els hi estem demanant és que actuïn d'alguna manera, igual que han fet altres països, França ho ha fet, Portugal, Bèlgica crec que també, de regular o treure pressió impositiva en el que seria el gasoil o els combustibles, de manera que els transportistes, en aquest cas, no vegin els seus costos tan incrementats.
Avui hem vist a Pedro Sánchez molt confiat, no?, en trobar de manera immediata una solució. Considera que, efectivament, aviat tindrem una fumata blanca en aquest conflicte o no?
A veure, esperem que sí. Però la nostra opinió és que anem tard i malament i que de vegades el descontentament dels sectors i els problemes que es deriven de tot això, perquè no oblidem que fa dies que tenim piquets, que no estan circulant tots els camions, que comencen a haver-hi problemes d'abastiment amb alguns no greus, però sí localitzats, i que això, l'única resposta que tenim del govern espanyol és que es va reunir amb els transportistes, va dir que posaria un fons de 500 milions sobre la taula, cosa que creiem que és totalment insuficient, però no concretat quina serà la manera de fer arribar això en el sector. I només els van remetent a que tindran una reunió el dia 25 i que aquestes mesures s'aprovaran el dia 29. Però nosaltres creiem que és tard, ja fa dies que els estem instant a que això s'ha de fer i s'ha de fer ràpid.
Senyora Rius, una darrera cosa. Veiem les fotografies de prestatgeries buides en aquest context en el que estem. Ara ho parlàvem amb el Jordi Busquet, el sociòleg, no? que efectivament doncs pesa tot plegat sobre la ment, no? del ciutadà. Tenim motius per amoïnar-nos?
Mira, jo crec que el dia 25 hi ha el Consell, bueno, hi ha reunions amb el Consell d'Europa i, per tant, hi ha situacions que són generals i que passen per Europa i alguna mesura es prendrà per rebaixar tota aquesta pressió. I l'únic que li demanàvem al govern espanyol era que, igual que han fet altres governs europeus, que avancés alguna mesura abans d'aquesta cita amb Europa. De moment no ho estan fent. Esperem a veure si fan algun gest.
Molt bé. Li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Senyora Rius, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passi bé, bona tarda. La directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Un altre dia, Jordi, on hem de parlar d'on surten tots aquests diners. És a dir, perquè estem demanant fons, amb un estat que tinc la sensació que després de tot el que portem a nivell de Covid, a nivell d'ajuts, a nivell de tal, no deu estar en el seu millor moment, no?
Bueno, aquest és un dels grans problemes de les economies modernes, no? Clar. El grau d'endeutament del sector públic i també d'algunes institucions privades o empreses privades és molt elevat, no? Ara hi ha uns fons molt importants.
Next Generation,
que estan a punt d'arribar, diguem-ne.
Sí, a veure si reuneix aquesta Generation i l'Olalex, no? És a dir, que continuem així.
Sí. És una situació que, des d'un punt de vista econòmic, també genera molta incertesa, no? I en economia la incertesa no és bona.
Que li diguin als empresaris que ahir el senyor Antonio Cañete posava en el punt de mira informatiu, el senyor Antonio Cañete, com saben vostès, el president de la petita i mitjana empresa de Catalunya, la PIMEC, deia ell que la viabilitat de 50.000 petites i mitjanes empreses a casa nostra perilla en les properes setmanes davant del final de la moratòria per retornar els crèdits ICO. Això recordo que havia anat en el seu moment i a una conferència que havia donat el president de Foment del Treball, que parlava de que en aquell moment estava l'economia anestesiada, que teníem una situació molt, molt tranquil·la, deia el senyor Sánchez Llibre, però que el dia que arribés, el dia d'avui, aquí ens adonaríem de l'abast real del problema, no?
Sí. És una mica el que hem dit al principi, no? La pandèmia aquesta ha tingut uns efectes molt importants. Ara semblava que ja començàvem a sortir del pou, no? Però resulta que després de la pandèmia ve la guerra i, a més, hi ha moltes qüestions pendents.
Clar.
Que no sé si es podran resoldre fàcilment.
Senyor Pere Cots, què tal? Bona tarda.
Sí, bona tarda.
El senyor Pere Cots és director de l'àrea de finançament de la PIMEC, de la petita i mitjana empresa de Catalunya. Director de l'àrea de finançament. És que en tota aquesta situació m'imagino que els seus telèfons deuen treure fum aquests dies, no?
Una mica, sí.
És tan complicat com posava ahir el senyor Cañete de manifest? Estem davant d'un perill real per 50.000 petites i mitjanes empreses en aquests moments?
Sí, perquè els préstecs ICO que es van subscriure a partir de l'abril del 2020 inicien ara el seu venciment, no? Llavors, doncs, hi ha empreses que han recuperat la seva situació i altres que no. Llavors, hi ha l'instrument del Codi de Bones Pràctiques que permetria generar uns períodes addicionals de carència i de pagament, però que estan tenint dificultats en implementar-se.
Ja. Què hem de saber? Què és el que hem de tenir tots clar? I el senyor Cañete penso que deia que hi havia molts empresaris que no sabien que cabia la possibilitat, no sé si d'ajornar, de retrasar el que era el pagament d'aquests crèdits.
Hi ha les dues opcions, és a dir, hi ha l'opció de demanar 2 anys addicionals, dels quals un és de carència. Mm-hmm. Llavors, diguem-ne que les empreses fins a finals de maig, perquè això ha de quedar concedit el 30 de juny, d'acord amb normativa europea, doncs poden fer aquesta sol·licitud.
I vostès, vostès com a PIMEC, posen al damunt la taula alguna cosa més?
Sí, nosaltres el que demanem, perquè el que ens estem trobant és que la banca el que fa és una qualificació negativa de les operacions que sol·liciten aquesta ampliació del temps de carència, posant-les amb el que tècnicament se'n diu vigilància especial, i llavors això fa que la relació banca-empresa es deteriori.
Sí, això el que significa és que, per entendre'ns bé, que l'empresari demana una ampliació, diguem-ho així, del crèdit o del termini per fer-hi front, i els bancs estan dient que no.
No diuen que no, però diuen que això té un empitjorament del, diguem-ne, de la seva qualificació de qualitat creditícia.
I això el que vol dir, cosa... han de pagar més diners?
No, no és que hagin de pagar més diners, però si demanen alguna altra cosa, si demanen algun altre tipus de línia que puguin necessitar, això pot veure's denegat.
Doncs déu-n'hi-do, cal prendre decisions ràpides aquí, senyor Gott, sembla, no?
Sí, caldrà.
Perfecte. Gràcies per atendre'ns, molt amable.
Molt bé.
Gràcies, passi bé, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El director de l'àrea de finançament de PIMEC, doncs ja veu, Jordi, no? Entre els sindicats, la PIMEC, els governs, quin panorama tan complicat.
Sí, esperem, repeteixo, que les coses es calmin una mica, però, ens agradaria viure en un món en què tot estigués al seu lloc, tot estigués tranquil, tot que poguéssim planificar el nostre futur d'una manera perfecta, però em sembla que ens hem equivocat d'època. No? Yeah. Vivim una època d'una gran incertesa i això ens afecta també, òbviament, a la nostra vida personal i col·lectiva.
Clar. No? En qualsevol cas, com una cosa bona sempre és agradable d'escoltar, recordin que el professor Gonzalo Bernardos, que és col·laborador habitual d'aquest programa, confia en que, efectivament, la situació econòmica no és dolenta, que seguirem creixent pel damunt del 3%, que és aquella barrera psicològica molt important, Jordi, en el sentit en el que sempre es diu que a partir del 3% això significa que comporta creació de feina i que, doncs, que tirarem endavant, que d'això es tracta. Confies tu també en això o no?
Bueno, fem cas als economistes professionals. Jo crec que moltes empreses estan bé, a diferència de l'any 2008, quan va haver-hi la primera crisi recent, jo crec que moltes empreses han fet els deures. I, per tant, quan va venir el Covid, que va ser un d'alta baix, les empreses estan molt més sanejades. Ara bé, hi ha empreses que no estaven prou bé, i aquestes patiran molt, i algunes hauran de tancar, també, no?
Déu-n'hi-do. En fi, Jordi Busquet, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Feliç de retrobar-te i espero veure't ben aviat per aquí una altra vegada. Moltíssimes
gràcies. Igualment,
encantat. Jordi Busquet, sociòleg i llicenciat en Ciències de l'Economia. Hem arribat a 4:45. Ara fem una petita pausa, com sempre a aquesta hora, just a la meitat del nostre programa. I quan tornem de la pausa ens acompanyarà ja en Josep Martí Blanc per deixar-nos endur una suggerència literària, com sempre, i ens deixem per una estona o ens oblidem per una estona aquests grans conflictes i ens endinsem en el món de la literatura que ens ve molt de gust. Una pausa, tornem ara mateix.
Ràdio Estel.